Tenim l'oportunitat de conversar amb Àngel Soteres, director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Va ser nomenat fa just 5 mesos, encara està en bona part aterrant.
Sí.
I dins del desplegament dels Serveis Territorials al Penedès, entenem que ha visitat molts municipis, ha parlat amb molts alcaldes i alcaldesses i també amb els serveis operatius al territori. Què és el que li estan transmetent i quina sensació té, quina visió té de l'estat d'aquests serveis d'interior al Penedès?
Bé, la sensació, clar, com que vinc una mica del món local, més que no pas del món aquest més operatiu, sí que veus allò que tu has trobat a faltar quan eres alcalde o eres regidor i mostren doncs, aquest agraïment. No? O sigui, el que trobes és la bona receptivitat, el fet de poder comptar amb un interlocutor més proper que no pas uns serveis centrals a Barcelona on sigui, no? Si l'acollida és sobretot positiva en aquest sentit. Després hi ha, evidentment, com en totes les aterratges, no? Hi ha les reticències de coses que hagin funcionat millor o pitjor en el passat. Però el primer impacte, allò de dir, bé, jo sóc l'alcalde o l'alcaldessa d'un poble de 1.800 habitants que fins ara no sabia qui m'havia d'adreçar o que m'adreçava directament a la Diputació o a la Generalitat, i saber que ara tinc algú en proximitat, que tinc el seu telèfon, que el puc, diguem-ne, amb cordialitat i sense abusar, no? Però trucar en qualsevol moment i plantejar qualsevol dubte, això jo percebo que s'està vivint com una cosa molt, molt positiva, una mica com la resta del desplegament dels serveis territorials. Aquí la delegació del govern ha fet un bon treball. La Vegueria del Penedès estem desplegant serveis territorials a una velocitat difícilment creïble fa un any o dos, i s'està vivint des de les alcaldies doncs això amb positivitat, i més també perquè és un moment dolç, és un moment que, de la mateixa manera que el que dèiem, no? Que jo fa poc que he aterrat, hi ha molts municipis que també han canviat alcaldies fa relativament poc, no? Llavors, això, tenir eines, quan arribes de nou en el món local, tenir eines i tenir-les properes, ostres, s'agraeix molt, perquè quan entres de nou en els ajuntaments, vens amb tota la il·lusió del món, però hi ha una mà de muntanyes per escalar, que si no tens reforços, costen.
Segurament que dins d'aquest agraïment per la proximitat també hi ha, com no pot ser d'una altra manera, demandes, plantejaments de peticions a la conselleria. Més dotació de mitjans. En el cas dels Mossos, el Penedès ampliarà la dotació?
Sí, sí. El que anem explicant a tot arreu, i és així, o sigui, no ho expliquem perquè ara bé, és així, és que, esclar, el Departament d'Interior està formant nous Mossos, cosa que durant molt de temps no havia passat, no? I que cada any estem posant 800 Mossos més en el Principat. I que no et compromets, a més, perquè clar, el número concret, ara fa poc ens trobàvem també amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, tu no pots dir a ningú, mira, tindrem 800 Mossos i tu te toquen 34, l'altre 27, l'altre 14, entre altres coses, perquè clar, acabaràs les proves i potser dels 800 no provaran tots, pel que sigui, no? Circumstàncies de la vida. Llavors, el desplegament és aquest, són 800 Mossos més a tot el Principat cada any, una distribució proporcional en el territori i una continuïtat d'aquest increment. O sigui, no són 800 el 24, són 800 el 23, 800 el 22, 800 el 25, 800 el 26, fins a arribar a unes xifres que eren impensables fa, doncs això, 2-3 anys. També hem de ser conscients que venim d'un creixement més o menys sostingut fins al 2012-2013, i de llavors ençà els diferents governs, pels motius que siguin, doncs bé, van estroncar aquest increment progressiu de mitjans, no? I llavors ara l'actual govern està revertint aquesta tendència. Uh-huh. I qui diu Mossos també ens passa amb bombers. Amb bombers ara tenim convocatòries de 300 bombers, cosa que fins fa un cert temps doncs, era impensable. Tenim una convocatòria de 250, ara no m'agafis la xifra del cert, crec que són 250 agents rurals, que també fins ara no passava. I això ens està permetent no només desplegar més efectius en tot el territori, Ah, perquè ja, objectivament, amb xifres reals, són més persones de les que hi havia, sinó que, a més, ens està permetent tenir un perfil de persones, amb tots els aspectes amb els que estan treballant ara, que precisament perquè són més joves, pots garantir una dedicació horària major, no perquè els altres no treballin, sinó perquè, clar, a mesura que vas fent anys, en aquests col·lectius hi ha les possibilitats d'acollir-te a reduccions de jornades, a segones ocupacions, que impliquen deixar de fer certes feines. No? Llavors tindrem més Mossos, més bombers, més agents rurals, i a més, amb més dedicació horària.
Les dades de delictes, de denúncies, justificarien una regió policial específica pel Penedès?
No, això ho comentàvem ara fa moments. Hi ha la demanda de tenir una regió policial específica pel Penedès. És una qüestió plantejable. Crec que, clar, que la tendència, i si alguna cosa ha demostrat l'actual govern de la Generalitat, és que sí que creiem en l'àmbit Penedès, en la vegueria Penedès, des del moment en què s'han anat desplegant els serveis territorials amb una visió de vegueria Penedès, no? En el cas dels serveis d'interior, bé, la meva figura no per ser ni més important ni menys important, però és una demostració de que es creu que hem d'anar pensant en clau Penedès, també en l'àmbit d'interior, no? Llavors, la regió policial entesa com el que pensa molta gent, que és tenir un mega edifici que, diguem-ne, et visibilitzi com que ets la supercomissaria del Penedès, això tard o d'hora acabarà caient, perquè una mica el que dèiem, perquè tot anirà creixent. Si anem tenint cada vegada més Mossos, doncs també necessitarem més equipaments, omplir els equipaments que els acullin. Tot això anirà caient de madur. Però la política del departament, amb bon criteri, i això és el que s'explica a totes les alcaldies i els consells d'alcaldies quan els reunim en el Consell Comarcal, és: alcaldes i alcaldesses, vosaltres el que voleu, amb bona lògica, és més presència policial. Vosaltres voleu veure més Mossos en els vostres municipis, patrullant pels vostres carrers o les vostres urbanitzacions. Els que no teniu policia local, doncs encara més, perquè us sentiu més mancats. Per tant, el que no ha de fer el Departament d'Interior és anar fent nous edificis, nous equipaments com a prioritat, perquè al final nous edificis i nous equipaments no deixa de ser nous efectius dedicats a estar físicament en aquell edifici, en aquell equipament, no? I la línia és: anem a posar més persones en els llocs que ja tenim, i així, si tenim més persones, podrem arribar més ràpidament a més llocs, perquè tindrem més persones. Per tant, regió policial del Penedès, bé, el departament farà el seu estudi aquí. Jo sí que encara, el que dèiem, tot això està molt obert, sabem que hi ha aquesta demanda. El pla, diguem-ne, estratègic del departament, doncs, té unes previsions, acabarà el 26 i clar, primer s'han de complir les previsions que ja estan, no?, abans de fer-ne de noves, però això no treu que tot és estudiable, eh? I que el que dèiem, el desplegament dels serveis de la Generalitat, de tots, s'ha d'adequar a l'organització territorial que entre tots hem decidit donar-nos. Ens hem donat una organització per vegueries, doncs, evidentment, els serveis territorials s'han d'anar adaptant amb aquestes vegueries. En els casos aquests d'operatius més específics, Mossos, clar, també no hem de perdre de vista que hi ha moltes tasques que no es fan directament en el territori, perquè no té sentit tenir, doncs, això, laboratoris en cada comarca ni en cada vegueria. Si hi ha coses que, bé, normalment, comprensiblement, han d'estar més centralitzades, i hi ha tasques que han d'estar més properes al territori.
Hola, Edu, fa poc va mantenir una reunió, sí, amb la mateixa alcaldessa, sí, Fina Mascaró, fa uns dies, sí. I un dels temes que van aparèixer són les actuacions recents fetes pel municipi per tal d'impedir les concentracions de centenars de vehicles al polígon de Sant Pere Molanta. No, no s'han detectat noves concentracions després d'aquestes actuacions?
Bé, a l'Ajuntament de l'Horda la vaig venir una mica en aquesta dinàmica que comentàvem, que jo aterro i em vaig presentant a tots els municipis, bé, explicar una mica, copsar la realitat de cada lloc, recollir les demandes i després vehicular-les. Coincidentment, poc abans havia passat això i feia poc que també havia vingut el cap de Mossos de l'Àrea Bàsica de Vilafranca, Pere Plaça, i que ja havien tingut aquesta trobada, no? També ens va anar bé per així relligar una mica tot el que se n'havia parlat. Del tema de les curses, curses il·legals, concentracions, li podem dir de moltes maneres, és una cosa que ja la portaven treballant, eh? Vam estar parlant, no diem que tenen ja la solució executada, però que sí que ja està previst i pensat. Una mica el que preveu l'Ajuntament d'Olèrdola és, més enllà de poder posar algun impediment físic, perquè, clar, rectes més llargues conviden a córrer més, obstacles conviden a córrer menys, però que això també s'ha de, vulguis que no, s'ha de compaginar amb l'activitat diurna del polígon. No pots transformar allò en una cursa d'obstacles, perquè després durant el dia s'hi ha de treballar, no? Però el que dèiem, més enllà d'això, de possibles estudis de canviar potser algun sentit de circulació en algun lloc, el que sí que es veia clar és, evidentment, incrementar presència policial, i també i sobretot la possible instal·lació de càmeres de videovigilància d'aquestes, que el que fan és la lectura de matrícules. Tenen un programa que es diu Lectio, que s'utilitza en molts altres municipis, que compleix no només aquesta funció d'identificar cotxes o vehicles, que clar, que els identificaràs com a infractors i per tant després els penalitzaràs. I això té un efecte. Però jo entenc que la preocupació de l'Èrdola, com la de tots nosaltres, no és aconseguir multar més a la gent que fa maleses, sinó que el que volem és que hi hagi menys gent fent maleses. No en traiem res de que faci una concentració cada vegada que els multem, no? Clar, les càmeres tenen aquest efecte dissuasori. Si tu ets el que va a fer curses i saps que en un lloc faràs la cursa i arribaràs a casa i rebràs la multa, potser buscaràs un altre lloc, evidentment. Perquè el que sí que és veritat és que el tema aquest de les concentracions són molt difícilment desactivables quan estan engegades. Clar, tu pots impedir que arribin a un lloc, però quan tens 400 vehicles en un lloc, el que has de fer és esperar que no passi res i facilitar que marxin amb una certa velocitat, però no pots entrar en plan Hombres de Harrelson allà amb 400 vehicles, perquè és un problema per tots, no? Així que jo crec que l'Ajuntament d'Olèrdola ho té ben encarat, té aquesta idea de desactivar, de fer més difícil el fet de que es produeixin, més que no pas anar a vigilar-les després.
I quin paper juguen serveis com els agents municipals, en municipis com els d'Olèrdola? Tenen incidència en seguretat ciutadana, malgrat que les competències són dels Mossos?
Bé, el servei de vigilants és important, i les policies locals són importants, i una mica el que dèiem, els Mossos tenen previst un pla de creixement, de desplegament, d'anar augmentant efectius, però també els ajuntaments que hi creuen, que poden, perquè també és un compromís pressupostari, tenen plans d'anar creixement, de creixement de la seva respectives policies locals o serveis de vigilants locals, perquè una mica el que dèiem, tens un efecte de proximitat a la ciutadania, que això és innegable, que sempre... O sigui, el servei de Mossos d'Esquadra no pot competir amb això, ni ha de competir amb això. S'ha de dedicar a altres coses, no? La proximitat, si tu estàs, això que dèiem, no? Tu portes els nens a l'escola i et trobes el vigilant del teu poble, li comentaràs coses, i el vigilant del teu poble o el policia local del teu poble sabrà coses que amb bona lògica les sabrà ell abans que el caporal dels Mossos d'Esquadra d'un equipament a 30 quilòmetres de distància, no? És important els serveis de vigilància locals, i també és important per allò que dèiem de les càmeres de videovigilància. Si tu ets un... A veure com ho diem perquè no soni malament, no? Però si tens unes ganes de delinquir i ets una mica de la feina de delinquir, clar, si has d'anar a rebentar cotxes per treure algú, a veure si trobes algun mòbil a dins, i pots triar entre un municipi que tingui vigilància i un que no tingui vigilància, bé, si ets mínimament espavilat aniràs al que no té vigilància. Saps que minimitzes els riscos. Per tant, tenir un cos de vigilants com hi ha a Olèrdola, home, és jo crec que és un gran què. I, a més, part de la conversa amb l'alcaldessa anava en aquest sentit. Jo vaig... constatar l'equip de govern d'Olèrdola té la intenció de potenciar el seu cos de vigilants, té la voluntat d'augmentar efectius, venien d'un històric en què havien arribat a haver, si no vaig copsar malament les dades, no? Havien arribat a tenir 8 efectius i ara t'estàs bellugant entre 4 i 6 i clar, home, poble crescut, les problemàtiques han crescut i nosaltres hem minvat amb efectius i, per tant, això ho hem de tornar a revifar, no? I una mica part de la conversa era això, que jo traslladés d'alguna manera aquesta voluntat a la Direcció General de Policies Locals, també per veure aquest creixement, com el podem anar articulant, perquè també és veritat que tots els ajuntaments tenen problemes a l'hora d'ampliar plantilles per normatives superiors, no? Que no pots ampliar plantilles així... Mira, va, demà, encara que fins i tot tenint els diners per fer-ho, hi ha condicionants legals. Com que en qüestions de seguretat sí que hi ha alguna exempció, llavors, bé, jo vaig posar en contacte la Direcció General de Política de Policies Locals amb l'Ajuntament d'Olèrdola perquè belluguin això per fer factible aquest creixement, veure de quina manera es pot fer i amb quin calendari. Perquè els vostres vigilants, estan parlant amb el cap, al fons, ara no recordo el cognom.
Els anglès.
Sí. I veus, ostres, hi ha... El que diem de les policies locals, els vigilants locals, hi ha un punt d'implicació que tu pots demanar a Mossos i el faran per professionalitat. Però aquesta implicació que va més enllà de la professionalitat, que és d'arrelament en el teu municipi, el teu territori, això t'ho dona tenir un servei de vigilants com el vostre.
En municipis com l'Olèrdola també demanen, si no anem errats, poder tenir accés als avisos que des del municipi es facin als telèfons d'emergències.
Sí, això és una altra de les coses que em vaig portar de deures, la coordinació amb el 112, una mica l'Ajuntament... tenia la certesa, no?, de que quan s'actua des de 112 ells no rebien notificació. L'Ajuntament d'Olèrdola rep les notificacions del CECAT, no?, el centre d'emergències, d'altres coses, però les del 112 no. I bé, hi vam quedar així, que jo ho entomava, ho traslladava, perquè sí que és veritat que el 112 té uns protocols. En funció de quina és l'emergència que es rep, doncs ja s'activa, s'hi avisaran a Mossos, s'hi avisaran a bombers, s'hi avisaran als ajuntaments, s'hi avisaran als policies locals, no? I ja té uns protocols establerts, no? Llavors, com que des de l'Ajuntament de l'Olèrdola es té la percepció de que, coi, doncs potser el protocol que ens toca a l'Olèrdola no és prou correcte, perquè nosaltres, és diguem, la conversa amb l'alcaldessa i amb el cap de la policia, nosaltres ens sentim que hi ha coses que potser sí que hauríem de saber i no ens les avisen, doncs bé, anem a revisar el protocol concret en el cas de l'Olèrdola i, si més no, anem a traslladar a l'Ajuntament de l'Olèrdola quin és el protocol establert, perquè sàpiguen, ostres, doncs bé, se'ns han deixat o, ostres, és que no ens tocava, no? I com a mínim desactivar doncs això, no? Aquesta preocupació, aquest neguit.
Ho ha apuntat abans, vostè és un home de política municipal, local, no ha deixat de ser-ho, encara ho és.
Sí, correcte.
Ha estat alcalde de Capellades. Entenem que aquest bagatge de proximitat municipal és molt útil amb la responsabilitat que està exercint ara.
Sí. A veure, el desplegament dels serveis territorials, més enllà de que són això, no? Són serveis territorials que responen a conselleries, que tenen uns continguts, que tenen un àmbit temàtic concret i els de salut es dediquen a salut i els d'educació a educació i els d'interior a interior, no? Però no deixa de ser les mans, els ulls dels departaments en els municipis, no? En els territoris, a les vegueries en aquest cas, i per tant som els que podem veure què està passant al territori amb més proximitat que no pas allà, i també som, al revés, no som els recaders, en el bon sentit de la paraula, de tots els municipis cap a les respectives conselleries. Llavors, aquesta concepció del servei, una mica com un servei realment territorialitzat, és important, considero jo, és important que hi hagi aquest bagatge municipalista. De fet, en altres altres directors territorials també venen o encara són regidors de diferents municipis, el propi conseller, Joan Ignasi Elena, havia estat alcalde de Vilanova i la Geltrú. És a dir, és una conselleria que la visió aquesta territorialitzada està molt integrada en l'actual govern, sí.
Doncs ho hem de deixar aquí, Àngel Soteres, director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès. Gràcies per atendre'ns, que tingui molta sort i que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies a vosaltres, ja ho sabeu. Per qualsevol altra cosa, podeu comptar-hi.